L'Infomigdia.
Acabem setmana, però inaugurem un nou mes, edició informativa d'avui divendres 1 de desembre. Avancem continguts en titulars, ho fem amb Andrea Medina. Bon dia, Andrea.
Bon dia, Dolors.
Comencem. Des d'avui i fins demà, voluntaris del Gran Recapte d'Aliments s'instal·laran en 7 supermercats de Calella per recollir aliments per les entitats solidàries que col·laboren amb els més desafavorits.
A la nostra ciutat, el Gran Recapte l'organitza Càritas i els productes que s'aconsegueixin es gestionaran des de l'economat local. Aquest any s'espera superar la xifra dels 22.200 quilos d'aliments recaptats l'any passat.
Els promotors de dues de les propostes presentades al procés participatiu de joventut van acudir ahir a l'assemblea convocada per fer-ne l'elecció final. Només dos de les sis iniciatives que s'havien plantejat, que són, doncs, finalment les que repartiran la dotació econòmica de 10.000 euros.
Sabrem quins són els projectes proposats pels joves de Calella que es duran a terme l'any vinent i sabrem com es valora l'assistència a la convocatòria per part de la regidora responsable de l'àrea, Cindy Rando.
I entrevistarem avui també a l'Info Migdia el portaveu del grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Calella després que el partit hagi emès un dur comunicat contra Esquerra per les peticions que han fet els republicans de forma reiterada en les últimes setmanes perquè el PDeCAT trenqui el pacte de govern.
Parlarem amb Josep Torres en relació al que motiva aquest escrit en què acusa Esquerra de perseguir idees polítiques que són contràries a la seva i convida els seus representants a dedicar esforços i energia en fer propostes positives per Calella.
I avui és el Dia Mundial de la Sida, dia del llaç vermell. S'il·luminarà el far d'aquest color aquesta nit per significar així el suport de Calella amb la lluita contra aquesta malaltia infecciosa.
Parlem de la Sida, és la nova campanya que la Fundació Lluita contra el Sida ha posat en marxa per recaptar fons per a la investigació. En parlarem amb un dels seus membres, el metge investigador Roger Paredes.
Avui i demà dissabte tindrà lloc a tot Catalunya el gran recapte que organitza cada any el Banc dels Aliments amb l'objectiu d'aconseguir menjar pels més desafavorits. Càritas Calella és el responsable de la gestió d'aquesta iniciativa, d'aquesta campanya aquí a la ciutat. Ha preparat 8 punts de recollida d'aliments en 7 supermercats.
Josep Vidal, tresorer de Càritas i responsable de voluntaris del gran recapte, ha assegurat avui al programa a la ciutat que tot funciona segons el previst i ha agraït la tasca de voluntaris i la col·laboració de l'Ajuntament.
Tot funciona bé, sempre hi ha alguna petita, algun petit desajust, però amb una trucada de telèfon se soluciona. Hem hagut de trobar 140 voluntaris, que els hi agraïm molt la seva solidaritat, les seves ganes de col·laborar, a l'Ajuntament també, perquè ens proporciona durant avui i demà dos cotxes amb quatre membres de brigades per anar recollint. Després tenim un altre voluntari amb la seva furgoneta, com cada any també ens ajuda. Vull dir, bé, estem contents, però bueno, esperem que la cosa surti bé.
Els aliments que es recullin gràcies al gran recapte gestionaran des de l'economat de Càritas. La setmana passada va arribar a repartir els productes a 123 famílies, una xifra que Vidal ha qualificat de trist rècord.
Des de fa 4 anys tot es queda a Calella, inclús fa 4 anys, que jo fa quasi 6 anys que estic a Càritas, ens van donar d'un altre Càritas 3 tones d'aliments perquè per les nostres necessitats no havíem recollit prou. Ara és evident que recollim lo suficient, però tot es queda, i els dimarts, dimecres i divendres a la tarda no baixem de 100 famílies, no baixem. La setmana passada vam arribar a 123 famílies, que és el trist rècord de Càritas, que vinguin 123 famílies. Aquesta setmana actual 103, altra setmana 116, altra 115, 8.
Durant el gran recapte de l'any passat es van recollir 22.200 quilos d'aliments i fa 2 anys 22.000. Aquest any s'espera superar aquesta dada, ja que els alumnes del Freta ja n'han recollit 950 quilos. Josep Vidal diu que també això es pot considerar un gran recapte.
I l'Oficina del Consumidor de Calella, que adverteix dels canvis i els efectes que aquests canvis tindran en el nou bo social elèctric, es va aprovar el passat mes d'octubre i modifica les condicions d'accés a la bonificació en la factura de la llum, que ara pot sol·licitar directament a les companyies elèctriques, com per exemple Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa i altres, i que aquestes estan obligades a concedir. Amb tot, des dels organismes de defensa del consumidor i també dels serveis socials, s'explica quin és el procediment i la documentació que es necessita per demanar els descomptes, que van del 25 al 50%, aquest últim en els casos de més vulnerabilitat. També els actuals beneficiaris del bo social elèctric hauran de tornar a acreditar que reuneixen les condicions estipulades.
L'advocat de l'Oficina del Consumidor de l'Ajuntament de Calella ha explicat que el descompte s'aplica tant a la potència elèctrica contractada com al consum, i ha detallat quins són els perfils de clients que poden sol·licitar el bo social.
Pensionistes, per una banda, però que tinc una pensió mínima. Famílies nombroses. I després l'econòmic, és aquelles persones que cobren menys del que, o igual, a l'imprem, que és un imprem, és una quantitat que s'estableix també legalment cada any, que diguéssim seria la quantitat mínima que cada persona pot ingressar a casa. Aproximadament serien 11.000 euros a l'any.
En base a la situació econòmica de les famílies, s'estableixen 3 graus de vulnerabilitat i els descomptes als que es poden acollir. Els vulnerables tenen accés a una bonificació del 25%, els vulnerables severs del 40% i consumidor en risc d'exclusió social del 50%. Sempre s'ha d'acreditar la condició. Amb tot, l'advocat de consum adverteix que la regulació estatal condiciona les bonificacions al grau màxim de vulnerabilitat, el fet que les administracions locals assumeixin la meitat del descompte, un factor que afegeix pressió a les finances és part de l'import.
Aquest tercer tipus de consumidor, que és el que necessita més ajut, que per se li fa un descompte del 50%, aquest 50% que descompta l'empresa, que això serà polèmic, és condicionat a que l'altre 50% el pagui l'Ajuntament. Llavors, jo hi ha de certs ajuntaments, de certs municipis en els quals treballo, i em pregunten, i nosaltres estem obligats, si una persona reuneix la condició de consumidor en risc d'exclusió social, a pagar? No estàs obligat, Ajuntament, però si vols que aquest ciutadà, la companyia, li resti un 50%, tu li has de pagar un 50%.
La nova regulació del bo social elèctric té un període d'adaptació de 6 mesos, fins al 10 d'abril del 2018. Es calcula que a Catalunya hi ha actualment 224.000 persones que se n'estan beneficiant.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
7 minuts i mig passen de 2:15. Només els representants de 2 dels projectes presentats a la convocatòria dels participatius de joventut van acudir ahir al vespre a l'assemblea de discussió i debat que es va celebrar a l'Espai Mercat. De fet, eren 6 els que van ser seleccionats per arribar a aquesta fase final i optar al finançament del projecte dotat amb 10.000 euros al projecte de pressupost participatiu. Així doncs, cadascun d'ells, dels 2 finalistes, es repartiran a parts iguals la partida.
Un dels projectes finançats serà el de la instauració d'una competició de diverses modalitats esportives entre els centres d'educació secundària de Calella. La proposta Copa Col·legial Calellenca està presentada per Josep López i Manel Lamadrid, alumnes de primer de batxillerat de l'Escola Pia.
I la nostra proposta era fer una copa col·legial entre els diferents instituts de Calella, on es disputessin diversos esports que es triarien segons la demanda que hi hagi de cada esport. És a dir, si s'apunta molta gent a futbol, doncs farem més recursos en futbol, i si veiem que les coses estan més repartides entre futbol, bàsquet, tennis, etc., doncs intentarem gestionar-ho tot.
Inicialment contemplaven un pressupost estimat de 1.500 euros per organitzar i realitzar la competició, bàsicament per comprar l'equipació i material i les despeses d'arbitratges. La idea és celebrar aquesta competició entre els mesos de maig i juny, un cop hagin finalitzat les lligues federades. L'altre projecte, que percebrà el finançament dels participatius de joventut, busca organitzar tallers i classes particulars per alumnes que ho necessitin. Es tracta de prendre l'abast de tothom, i l'han presentat Josep Rojas i Carmen Nogueres de l'Institut Bisbe Sivilla.
La nostra idea de projecte era que l'Ajuntament cedís un espai públic on es poguessin oferir diferents tallers, activitats i classes particulars a gent que ho necessiti, que fossin totalment públiques i obertes a tothom. La idea principal era que tot es basés en voluntariat, així que només necessitàvem un pressupost per adaptar un espai. El pressupost inicial era d'uns 1.500 euros, però no era clar.
Nogueres creu que aquest projecte pot ser beneficiós perquè pot arribar a diversa gent si ja està interessada, ja que no té límit d'edat.
Doncs davant la resposta a la convocatòria d'ahir i l'absència, per tant, dels defensors de la resta d'iniciatives seleccionades per aquesta fase final, la regidora de Joventut de l'Ajuntament de Calella va avançar a Ràdio Calella Televisió ahir que s'analitzarà en profunditat el perquè d'aquesta escassa participació. En va parlar el nostre company Aleix Duran.
Bueno, en primer lloc jo us vull dir que des de l'àrea de joventut hem treballat moltíssim per dur a terme o fer o tirar endavant un altre any els pressupostos participatius. Hem entrat a les escoles, hem fet tallers de participació, ha vingut un tècnic especialista en la participació, al qual li agraïm la feina que ha fet. Sabem que els tallers han anat molt bé a dintre les escoles. El feedback que hem tingut amb el tècnic expert doncs ha explicat que la gent estava molt, molt contenta que es fessin aquests tallers. I la veritat, creiem que són molt importants. També hem fet una difusió dels pressupostos participatius de joventut, òbviament, a l'agenda de l'Ajuntament, pàgina web, cartelleria. Hem intentat difondre al màxim el nostre missatge. Si bé és cert que avui la participació ha estat escassa, no sabem per què, però sí que és cert que analitzarem què ha passat, perquè avui no hem tingut un resultat com l'any passat, poder, però sabem que els pressupostos participatius són molt importants, creiem que la participació és fonamental i que li puguem donar, sobretot als joves, l'oportunitat de decidir a què destinar 10.000 euros, sobretot 10.000 euros en allò que ells consideren important i essencial per joventut. Creiem que és molt important i per això ens agradaria que poguéssim doncs, seguir continuant amb aquest projecte, que creiem essencial. L'equip de govern considera molt important aquesta visió, no?, de que els joves puguin dir la seva, i la nostra idea serà seguir igual. Valorarem, com ja us he dit, doncs, l'assistència d'avui. Faig també una crida per dir que m'agradaria que l'any que ve doncs, la gent vingués i digués la seva, que al cap i a la fi ho fem per això, per saber què és el que pensen i què és el que opinen els joves i sobretot què és el que volen. Per tant, a mi m'agradaria doncs, dir-vos que des de joventut seguirem treballant i l'equip de govern seguirà treballant per millorar i analitzar tot el que hem fet i sobretot seguir treballant per seguir millorant.
Han vingut només dos representants de dos projectes, per tant automàticament la resta han quedat descartats i els 10.000 euros es distribuiran entre aquests dos projectes, oi?
Sí, efectivament, amb el regidor de participació, el meu company en Marc Buc, hem decidit, a vista doncs, de les propostes que avui es podien debatre i presentar, que la millor opció era doncs, destinar els 10.000 euros al grup 1, al grup d'edat d'entre els 15 i els 20 anys, i aleshores, com els assistents avui a l'assemblea eren les propostes d'aquest grup, doncs hem decidit destinar tots els cèntims, o, bueno, els 10.000 euros, a aquests dos projectes.
La idea inicial, quina era?
La idea inicial, doncs, com sempre hem fet l'any passat i les edicions anteriors, era repetir els 10.000 euros en blocs de 5.000, 5.000 euros pel grup 1 i 5.000 euros pel grup 2. En aquest cas, doncs, hem fet una excepcionalitat i hem decidit a últim moment destinar els 10.000 euros tot al grup 1.
Heu parlat amb els representants d'aquests projectes del per què aquesta escassa participació o assistència, més ben dit?
Bueno, hem comentat una mica què creien ells que és el que havia passat. La veritat és que ens comenten que estan molt contents que els hi féssim els tallers de participació i que potser perquè comencen ara els exàmens creuen que molts companys no s'hi han volgut implicar. Millorarem aquest aspecte també, intentarem coordinar-nos doncs, d'una altra manera amb els centres educatius per adaptar doncs, les dates i intentar doncs, ampliar la participació.
Una possible solució seria canviar de data el dia de participació de votació, oi?
Sí, o avançar-la o enredar-la en el calendari. Ja seria parlar-ho doncs, també amb els propis joves que ens comentin una mica la seva percepció i adaptar entre tots una mica i tirar-ho això endavant.
Els projectes que han sortit guanyadors, sabem quan es podran començar a dur a terme?
Bueno, com bé sabeu, són pressupostos pel 2018. Un cop entrem en l'any que ve, doncs, començarem a parlar amb els organitzadors de cada proposta i intentarem que siguin doncs, a l'època que ells han volgut iniciar-se.
Doncs eren les declaracions de la regidora de Joventut de l'Ajuntament de Calella, Cindy Rando, ahir un cop finalitzada l'assemblea de discussió i debat dels pressupostos participatius de joventut.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
El PSC de Calella acusa Esquerra Republicana de perseguir idees polítiques contràries a les seves i que ho faci per exigir el trencament del pacte de govern municipal entre el PDeCAT i el PSC en comptes de centrar-se en treballar i fer propostes en benefici general de la població. L'agrupació local socialista ha emès un comunicat aquestes últimes hores en què critica que els republicans falten a la veritat a l'hora d'explicar el perquè de la seva exigència. S'hi puntualitza que l'únic senador del PSC no va participar en la votació sobre l'aplicació del 155 que es va dur a terme a la Cambra Alta i que, en tot cas, la seva aplicació ha estat una prerrogativa exclusiva del govern espanyol del Partit Popular. En el comunicat, els socialistes recorden, a més, que en les últimes setmanes han estat condemnant les càrregues policials de l'1 d'octubre i les amenaces que ha rebut gent de Calella. També han donat suport al model d'escola catalana i que han rebutjat l'empresonament del vicepresident president i els consellers de la Generalitat de Catalunya. Van qualificar la mesura en aquell moment de desproporcionada. En aquest context, el PSC agraeix al grup municipal del PDeCAT i especialment a l'alcaldessa Candini la seva coherència política en aquests moments de dificultats i pel fet d'haver posat per davant els interessos de la ciutat. Tenim en línia el portaveu del grup municipal socialista. Ell és el segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Calella, Josep Torres. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
Què motiva aquest extens comunicat?
Bé, jo diria que el comunicat una mica ho explica, perquè a més fent com una mena de preàmbul per recordar coses que són com òbvies, no? O sigui, on estem? Estem a Catalunya. Què és Catalunya? Una societat madura, una societat democràtica, i que darrerament pensem que estem arribant a unes postures, unes posicions, especialment hi ha Calella, parlant de Calella, per part d'Esquerra Republicana, que pensem que és perjudicial, i ho lamentem, és perjudicial per la mateixa democràcia. És a dir, les coses no són mai ni blanques ni negres. I estem en aquest moment de que o és negre o és blanc. Hi ha molts matisos, hi ha molts colors, i nosaltres pensem que ens hem d'escoltar, hem de dialogar, i doncs hem de pensar que la gent, cada un amb les seves idees, doncs defensa doncs uns objectius per Catalunya, i tant uns com altres són vàlids. L'únic que hem de trobar és un punt de trobada i ja està.
Com dèiem, en el comunicat diuen que Esquerra s'està situant en un grau de radicalitat que està portant a la deshumanització de la política. Conviden també els regidors d'Esquerra Republicana que destinin totes les seves energies a fer propostes per millorar la ciutat i no en perseguir posicions polítiques, i llegeixo textualment, no perseguir posicions polítiques contràries a les seves. Senyor Torres, se senten perseguits vostès?
Ens sentim perseguits en quant a allò que pensem i allò que defensem. Amb això sí, com a persones no, però sí com a idees. O sigui, en el moment en què se'ns vol excloure de la vida política de Calella, se'ns vol excloure del govern només pel que pensem, si se'ns vol excloure d'un consell d'administració com es desvia per com pensem, doncs aquí alguna cosa no està funcionant. Perquè la democràcia, he dit abans i ho reitero ara, és un tabler de joc en el que es posen a sobre diferents idees, i aquí és on s'ha de jugar, i totes les idees participen en construir. I jo fa la feta que ara estem, alguns estan dient, des d'Esquerra Republicana s'està dient, aquestes idees no serveixen en el nostre tabler, aquestes idees democràticament ja no funcionen i només són les nostres, les democràtiques. Home, i jo fa la feta que aquestes postures efectivament ens porta a una paraula que fem servir en el comunicat i que per mi personalment doncs em fa patir una mica, no? Que és el de la deshumanització. Quan el contrincari, per les seves idees, doncs no és com tu, o sigui, és pitjor que tu. I estem en un món molt petit, estem a Calella, ens coneixem tots, i no podem arribar a aquests extrems de dir és que tu no serveixes, és que tu no has de participar, és que tu no... Home, pensem-ho bé, o sigui, no perdem els papers, tornem una altra vegada a parlar entre tots i a tirar endavant la ciutat, que és el que nosaltres volem dir i que demanem a Esquerra Republicana, home, que realment posi idees a sobre, perquè portem 2 anys i tampoc és quasi lluny massa. Per tant, que es preocupin per això, més que per perseguir les idees del Partit Socialista.
Ah, ja per últim, preguntar-li quina és la diferència entre la petició que ha fet Esquerra Republicana i la que també va fer en el seu moment la CUP, per exemple, i que això faci que vostès emetin un comunicat parlant exclusivament i únicament d'Esquerra.
Bé, no, doncs jo crec que és molt fàcil. L'únic partit que d'alguna manera doncs, ha posat sobre la taula de manera ferma i posant-se a disposició de l'actual alcaldessa, per tant del PDeCAT, doncs ha sigut Esquerra Republicana. I l'altre dia vam viure en el Consell d'Administració de Gesvia una situació que ja ha sigut l'última, ha sigut la gota que ha vessat el vas, i és que se'ns demana l'exclusió del Consell simplement perquè es va aprovar un 155 dient que nosaltres hem aplicat el 155, quan ja és mentida, no? Però que fins i tot en el Consell de Gesvia, que és un Consell que té la representació del plenari, per tant nosaltres estem com a representants del PSC, que ens ha triat la gent de Calella, home, ells ens han de treure d'aquí? Han de demanar que ens treguin? Jo fa la feta que quan ja arribes al punt aquest, dius, home, alguna cosa hem de dir. I això, en tot cas, ho va dir Esquerra Republicana, i per nosaltres va ser ja definidor. Per això nosaltres fem esment, sobretot Esquerra Republicana, i a més un partit que, tal com diu en l'últim comunicat que ha fet, que és, es declaren disponibles per fer de govern de la ciutat. Bé, doncs hem de treballar una mica més. La veritat és que s'ha de treballar una mica més des de l'oposició perquè realment puguin ser l'opció de futur de Calella.
Queda clar. Josep Torres, portaveu del grup municipal socialista, segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Calella. Gràcies per atendre la trucada de l'Info Migdia. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Taller Lluís Martí, el lloc on trobar el teu cotxe. Digues quin cotxe vols i nosaltres te'l trobem al millor preu. Taller Lluís Martí, més de 50 anys al servei de conductors i conductores. I a més de la mecànica, planxa i pintura. Un servei total del Taller Lluís Martí. Reparació i venda de vehicles. Nous i ocasió. Som Taller Multimarca. Carrer Indústria 123-125, Calella.
Net i Polit. Higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Productes de neteja de gran eficàcia i molt indicats per la correcta conservació de la maquinària i les superfícies. Net i Polit disposa d'una àmplia gamma de productes. Detergents i abrillantadors per rentavaixelles industrials, així com desengreixants per emulsió per cuines, forns i planxes. Net i Polit. Telèfon 633-555-878.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocalellatv.
Poc més de 7 minuts i mig seran les dues. Parlem de la SIDA. És la nova campanya de la Fundació Lluita contra la SIDA, que pel moment porta 466.000 euros, poc més de 466.000 euros recaptats per seguir investigant i arribar a curar aquesta malaltia infecciosa. En parlàvem fa pocs dies aquí a l'Info Migdia, coincidint amb la Setmana Europea de la prova del VIH, però avui hi tornem perquè avui, 1 de desembre, és el Dia Mundial de la SIDA i sempre és una bona oportunitat per fer-ho. Avui agraïts que ens atengui en directe Roger Paredes, és metge investigador, també membre de la Fundació Lluita contra la SIDA. Bon dia, benvingut, senyor Paredes.
Hola, bon dia.
Gràcies també per l'espera prèvia. Li preguntarem per com s'està desenvolupant la investigació en aquest àmbit, en quin punt es troba, però abans, ahir sentia justament el president de la seva fundació, el senyor Clotet, dir que la SIDA pot ser un problema que està mig resolt als països rics, però que la situació és diametralment oposada a la resta.
Sí, en els països rics el que hem aconseguit és desenvolupar tractaments molt bons, molt potents i ben tolerats, que fan que la majoria de les persones, si es diagnostiquen i venen i fan el seguiment correcte, que aconseguim controlar molt bé el virus. I aleshores el que aconseguim és que les seves defenses millorin. Tot i així, les persones continuen tenint un grau d'inflamació crònica que no aconseguim eliminar del tot, i això fa que també tinguin un envelliment prematur, és a dir, que els hi passin les coses, per exemple, desenvolupin diabetis doncs, entre 5 i 10 anys abans de lo que, o problemes cardiovasculars doncs, entre 5 o 10 anys abans del que els hi tocaria. Per tant, no tot està resolt ni molt menys, però continuen existint noves infeccions, el ritme de les noves infeccions es manté relativament estable, i podríem realment, ara l'objectiu seria fer que la gent no s'infectés, i totes les persones infectades posades en tractament. A l'Àfrica és diferent. A l'Àfrica el que tenim s'ha aconseguit avançar molt. Penseu que en tot el món hi ha 37 milions de persones infectades. Ara tot just hem aconseguit tractar una miqueta més de la meitat, però queda per tractar tota l'altra meitat. I aquí és on realment serà molt complicat, però alhora també vull transmetre la idea de que estem avançant moltíssim i per tant tots els esforços que es fan en recerca i en ajudar i en invertir en què puguem fer arribar aquests tractaments realment són molt profitosos i salven moltíssimes vides.
Tinc un munt de preguntes preparades, senyor Paredes. Llàstima que no els hi podré transmetre totes, però sí que em parlava vostè d'aquesta situació d'envelliment de les persones amb VIH, que és la línia d'investigació que justament vostè dirigeix.
Sí, nosaltres a la meva línia sobretot en entendre el paper de la microbiota, quin paper juga la microbiota humana en el... La microbiota són en la infecció per VIH. La microbiota són els milers i milions de bacteris que viuen entre amb nosaltres i que la majoria d'ells estan a l'intestí i que juguen un paper molt, molt important en estimular les defenses i mantenir-les, diguem-ne, actives. I que sembla ser que durant la infecció per VIH, així com passa amb altres malalties, però també en la infecció per VIH, aquesta microbiota s'altera. I aquesta alteració podria, pensem que podria contribuir per un costat a perpetuar una inflamació crònica que és característica dels nostres pacients i alhora també ens interessa molt perquè pensem que modificant aquesta microbiota podríem fer que la gent recuperés les defenses de manera més ràpida i més efectiva i sobretot que responguessin molt més a les vacunes que estem desenvolupant. Per tant, és una àrea realment molt, molt creixent en aquests moments.
Justament li volia preguntar per això, per la vacuna. És a mig curt termini?
No ho sabem. Nosaltres fem tot el que podem, el que sí que us podem per anar ràpid i tenir-ho quan abans, que més ens agradaria a nosaltres que tenir-ho demà. El que sí que us puc dir és que s'ha avançat moltíssim, és a dir, en els darrers anys hem realment evolucionat moltíssim i ara comencem a tenir proves de concepte a diferents nivells, això en el nostre laboratori, però també en laboratoris internacionals, que mitjançant estimulant el sistema immunitari de manera correcta, i això es pot ser mitjançant vacunes o també mitjançant anticossos o que administrem nosaltres des de fora i segurament també modular el microbioma, podem començar a tenir ja respostes en algunes persones. Això no és generalitzable a tothom ni molt menys, però ens va donant pistes de com fer-ho. A nivell dels pacients, el que sí que és molt pràctic i a curt termini serà el desenvolupament de fàrmacs que es podran donar, doncs, per exemple, un cop al mes o un cop cada 3 mesos. Això és una realitat, ja tenim alguns d'aquests fàrmacs, i en els propers anys segurament serà possible veure fàrmacs que s'administraran doncs, potser un cop cada 6 mesos. Això, de manera que si són ben tolerats i si no hi ha altres problemes, doncs una persona, doncs, per exemple, es podria tractar en un futur proper doncs, amb 2 administracions a l'any, per exemple. Això no és gens descabellat i, de fet, ja hi ha recerca que a nivell d'estudis que estan mostrant aquesta possibilitat. Per tant, el futur proper és molt prometedor.
Doncs per donar una petita empenta a totes aquestes línies d'investigació, entre les quals hi ha la del Roger Paredes, que ens atén en directe avui a l'Info Migdia, doncs parlem de la sida, ho diem, és aquesta nova campanya de la Fundació Lluita contra la Sida, diverses vies per col·laborar-hi, fins i tot amb un SMS al 28099 amb la paraula vacuna. Senyor Paredes, moltíssimes gràcies per la seva atenció.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i per la sensibilitat que sempre he tingut cap a aquesta malaltia i animar a tothom que ens ajudi perquè amb aquestes ajudes que ells puguin veure que realment estem fent avenços molt, molt importants.
Gràcies. Moltes gràcies. Fins una altra. Gràcies.
Adéu.
I ràpidament la previsió meteorològica. Abans diem adéu a l'Andrea Medina i fins dilluns, Andrea.
Adéu, fins dilluns.
I ara sí, el temps amb Quim Serra.
Hola, bon dia. Avui la jornada ve marcada sobretot per les baixes temperatures. Amb prou feines arribarem a valors de 7-8 graus a les hores centrals del dia perquè els núvols, a més, seran abundants aquest migdia. A banda del refredament nocturn, Avui les màximes, doncs, pràcticament no pujaran. De fet, fins i tot esperem precipitacions, que seran febles, poc importants aquí al Maresme, però amb una cota de neu per damunt dels 300-400 metres. Per tant, es podria veure nevar de forma feble, de forma poc important, en alguns sectors de la serra del litoral. Temperatures cap avall i encara baixaran més demà dissabte. La nit més freda serà la de dissabte a diumenge, amb valors fregant els 0 graus a la mateixa franja costanera i cap als 5 graus sota 0 a l'interior de la comarca.
Doncs acabem recordant que aquesta tarda hi haurà festa per l'encesa de les llums de Nadal aquí a la ciutat de Calella. Festa a partir de 6:45 amb l'actuació dels Udols de Foc. Ara us deixem amb les notícies en xarxa. Fins dilluns. Adéu-siau.